21 anys amb tu.
Què diferencia un text escrit per una IA d'un escrit per una persona humana? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Creus que una intel·ligència artificial pot o podrà escriure un bon llibre, una bona cançó o un poema que ens commogui? Podrà la intel·ligència artificial ser més creativa que l'ésser humà? Actualment no és il·legal publicar una novel·la escrita per intel·ligència artificial o amb ajuda de la intel·ligència, però existeix un buit legal quan parlam de propietat intel·lectual i drets d'autor. De fet, això ja ha passat. Sabem que la intel·ligència artificial pot fer millor o pitjor tot allò que li demanam, però què passa quan copia l'estil o de text d'un autor? Què passa si l'empram per traduir un text? En els darrers anys hem vist com les generatives han posat aquest debat damunt la taula. I aprofitant que s'atraca Sant Jordi, volem parlar avui de la creativitat, però sobretot de l'autoria i els drets que s'obtenen pel fet d'escriure i traduir. De tot plegat, avui en conversarem amb Sebastià Portell, escriptor i president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. A més, avui també parlarem de Safe and Secure Technologies, una nova spin-off centrada en el disseny de xips per a aplicacions crítiques que han impulsat des del Barcelona Supercomputing Center i la Universitat Politècnica de Catalunya. Abans d'entrar en matèria, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això es ve, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de la sequera perquè, segons informa verificat.cat, diverses publicacions virals a X i a Facebook asseguren que tot l'estat espanyol sencer ja és un aiguamoll, segons les dades d'un mapa que mostra tota la regió de color blau, especialment a la conca del Mediterrani. Defensen aquests mapes i aquests suposats estudis que la humitat del sol del primer trimestre del 2026 desafia les prediccions de desertització. Ens desmenteix aquesta informació Enrique Morán, ell és doctor en geografia i professor titular de climatologia i canvi climàtic a la Universitat de les Illes Balears.
Este es el típico caso en el que un experto en el clima te diría no confundas la variabilidad climática con la tendencia a largo plazo en el estado del clima, que traducido al lenguaje común sería los árboles no te están dejando ver el bosque. El bosque sería la tendencia a largo plazo del clima, que en términos generales es a un aumento de las temperaturas y en algunas regiones concretas, por ejemplo la región mediterránea, a un aumento de la aridez o de las condiciones de sequía. Y los árboles serían los años que algunos son más húmedos, otros son más secos, unos son más cálidos y otros son más fríos, que entran dentro de lo normal en la variabilidad climática. Porque en la atmósfera y en el océano hay procesos y factores, que ahora no me da tiempo aquí de explicar, lógicamente, que determinan que en algunos lugares del planeta pues haya años más fríos, más cálidos, más húmedos o más secos. Y es algo muy habitual en el Mediterráneo que tengamos una variabilidad muy alta en las precipitaciones. Y eso lo conocemos todos, tengamos formación climática o no. Hay años muy húmedos y hay años muy secos. Pero a largo plazo lo que está sucediendo es que las condiciones son cada vez más cálidas y por tanto se evapora más agua del suelo. Entonces, en los años húmedos, pues esto no tiene un efecto sobre la cantidad de agua disponible, porque ha llovido mucho y aunque se evapore más cantidad de agua, seguimos teniendo disponibilidad de agua en el suelo o en los embalses, en los acuíferos. Pero en años secos, que llueve poco, si le añadimos este incremento en la evaporación, que insisto, es un incremento a largo plazo relacionado con el calentamiento del clima, pues en esos años secos sí que vamos a tener problemas de disponibilidad de agua en el suelo, por lo tanto para las plantas, para los cultivos, también de disponibilidad de agua en las masas de agua, en los recursos hídricos. Entonces, bueno, es el claro ejemplo en el que no tenemos que confundir lo que sucede en un año concreto con la tendencia general del clima. Y un último apunte, creo que es importante que la gente no busque ciencia en las redes sociales, porque aunque hay canales que divulgan muy bien la ciencia, lo general es que en las redes sociales se emita mucha desinformación y mucho contenido para crear controversia, como creo que es el caso. Entonces, si quieren la gente buscar contenidos científicos de calidad, pues tienen que acudir a cuentas que estén verificadas, pues, y que tengan un background científico importante.
Background científic és important a l'hora d'analitzar aquestes informacions. A més, de fet, segons expliquen des de verificat.cat, aquestes publicacions virals són el que s'anomena cherry picking. És una tècnica de desinformació que consisteix precisament a agafar un conjunt incomplet i no representatiu de dades per, de manera enganyosa, apuntalar un argument que en aquest cas vol negar l'evidència científica d'un canvi climàtic provocat pels humans. Donem pas ara a la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak, tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de les alternatives a Adobe per a la creació artística digital.
Aquesta setmana, comentant el tema de la creació artística i xerrant amb gent que vol aprendre i els he dit que havia donat aquest consell o recomanació d'emplear els cursos de domèstica per aprendre un poquet la setmana passada, pues, sí que volia avui fer una recomanació per fugir un poquet d'aquest mega gigant, mega empresa gigant de la creació digital, que és Adobe. Adobe és una empresa de software que sí que la vàrem nombrar un parell de programes. És una empresa que va néixer l'any 82 a Estats Units, i és una empresa que s'encarrega sobretot de software d'imatge, no? Va començar amb software d'imatge i després sí que va continuar amb software de so i vídeo, cine, retoc de color, tot això. És veritat que és una megacorporació que s'ha quedat amb tot aquest camp i cada vegada van sortint més programes que són gratuïts i de software lliure, perquè la gent que no vulgui pagar o no pugui pagar una quota mensual, que és el que demana Adobe per el seu software, pues que tinguin opcions d'emplear altres coses, no? I així ha nascut una iniciativa que de software gratuït que es diu Photopea. Photopea, amb PH, com foto en anglès, photopea.com, és un editor de fotografia que la veritat és que està bastant bé. se pareix molt al Photoshop. De fet, és quasi com un clon de tota la vista que té Photoshop. O sigui, que si qualque vegada heu empleat aquest programa, pues aquí teniu una opció gratuïta que la veritat que va molt bé. Se pot emplear online i també té una versió per descarregar-lo i emplear-lo a l'ordinador. Aquest Photoshop és un poquet més intuïtiu. És veritat que podreu fer coses amb les fotos de manera bastant intuïtiva, però sí que us recomanaria molt que miràssiu un tutorial de unes petites pautes de com s'emplea aquest programa si mai heu fet res amb això. I a vegades aquestes coses de retallar una fotografia o de posar-la amb un paper per després retallar-la, després d'impressa i tal, pues totes aquestes coses les podrem resoldre aquí. Podem també aclarar una foto, posar-li contraste, tenir diferents capes per si volguem posar text, preparar-la per imprimir, preparar-la per xarxes. Hi ha tots una sèrie de formats que la veritat és que està molt, molt assequible de tot i de manera molt visual podem emplear-lo. És veritat que si no ho heu empleat mai, pues, us recomano això, un mini tutorial.
Hem començat per Photopea, una alternativa a Photoshop, però en Pato avui ens vol parlar d'una altra alternativa, Cloud Convert.
I després hi ha una altra cosa que també me demanen molt i pensava que era un bon consell per ser ràdio, que és el tema de formats dels arxius. Durant tots aquests programes sempre he nombrat qualque format o hem xerrat de JPG, del GIF, hem xerrat de l'MP4, molt d'arxius que normalment ens demanen, no? Un PDF. Pues aquests arxius, si ens demanen un altre, sempre haurem de fer un canvi. I és veritat que aquesta opció de Photopea o Photoshop o qualsevol programa així potent d'imatge sí que ens permeteix fer un canvi de format. Però avui volia recomanar una pàgina que jo m'ha anat superbé, amb moltes vegades m'ha salvat, perquè per això, que si he d'entregar una cosa i no té l'arxiu correcte, pues l'he de canviar. I en comptes d'emplear un programa a l'ordinador o tenir una aplicació instal·lada al mòbil, tal, pues aquest programa, que es diu Cloud Convert, Cloud com Nigul i Convert de convertir. Pues cloudconvert.com és una pàgina que ens deixa pujar els nostres arxius i canviar-li de format immediatament per poder descarregar-lo després. O sigui, només pujam els arxius a la pàgina, el descarreguem amb el format que nosaltres vulguem. Així que, si volem, no sé, un PDF, convertir-lo en JPG, pues el podem fer. Després un vídeo que pot ser gravar amb el mòbil d'Apple i necessitant per YouTube i així no se pot, podem anar allà i canviar-li pues, de .mov a .mp4 i així amb tot. O sigui que si teniu qualque problema d'arxius, Cloud Convert és la solució perfecta, online i gratuïta.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és informació.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Viveta. Anna de la Salut.
La casa feia olor de sal i de records mal endreçats. I na Joana no sabia ben bé què cercava remenant dins els calaixos, només que hi havia alguna cosa que no encaixava, com una peça que qualcú havia mogut sense dir res. Fora, el vent aixecava la pols del carrer i duia veus que semblaven secrets dits massa fort. Va aturar-se un moment amb una carta a la mà i va sentir aquella fiblada coneguda, una intuïció que no l'havia traïda mai. Hi havia veritats amagades sota capes de silenci i qualcú hauria de tenir el coratge de fer-les sortir, encara que després ja res no fos com abans.
Hem sentit un fragment recitat per l'actriu Maria Antònia Sales, a qui agraïm la seva participació. Aquest fragment podria haver estat d'una novel·la de Maria Antònia Oliver, però és un text generat per la intel·ligència artificial. De fet, li hem demanat que escrigui un paràgraf imitant l'estil de l'autora i aquesta ha estat la seva primera resposta. No ho fa del tot malament, hem de dir, i fins i tot ens ha defensat quan li hem demanat en quins elements s'ha basat per escriure'l. Ens ha mencionat l'arrelament mallorquí, incorporant formes pròpies del català balear, un to directe, la presència d'intriga o d'un secret, una protagonista activa i una atmosfera concreta i física. I aquest text, ara, de qui és? És meu? És de la intel·ligència artificial? És d'Anna Maria Antònia Oliver? La creativitat ha estat des de sempre un dels motors invisibles de la nostra societat. Darrere de cada llibre, cada cançó o cada peça artística, hi ha hores de feina, d'intuïció i de mirada pròpia sobre el món. Per tant, qui és el propietari d'aquestes idees? Com es protegeix allò que per naturalesa és intangible? Els drets d'autor neixen precisament per donar resposta en aquest dilema. Són l'eina que permet reconèixer i protegir la feina dels creadors, assegurant que puguin decidir com es fan servir les seves obres i també que en puguin viure. Però en un entorn cada vegada més digital, on els continguts circulen amb una facilitat extrema, aquests límits es tornen difusos. La còpia, la transformació i la distribució ja no són excepcions, són la norma. En aquest context, la irrupció de la intel·ligència artificial generativa ha obert un nou escenari ple d'encara més interrogants. Pot una màquina crear? I si ho fa, a partir de què o de qui ho fa? On comencen i on acaben els drets dels autors humans? Totes aquestes són preguntes que ja no pertanyen només al futur, sinó que formen part del nostre present i que connecten directament amb reflexions com les que s'han posat damunt la taula en una conferència recent de Sebastià Portell. I aprofitant que s'atraca a Sant Jordi, avui en volen parlar amb ell.
Graduat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Pompeu Fabra, en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat Oberta de Catalunya i Màster en Construcció i Representació d'Identitats Cultural per la Universitat de Barcelona. Sebastià Portellas és un dramaturg i escriptor mallorquí. Des de març de 2022 és el president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
Benvingut a Codi Beta, Sebastià. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre.
Moltes gràcies a vosaltres, Anna. Encantat.
Recentment oferies aquesta conferència que mencionàvem, IA generativa i drets d'autor, i explicaves que, tot i l'explosió dels darrers anys, hem de mirar una miqueta més enrere per veure l'inici de tot plegat, no?
Sí, de fet, era una mica l'inici d'aquesta conferència que el que pretenia era fer veure que la disciplina en si de la intel·ligència artificial se remunta com a mínim en els anys 60, en què se varen fer unes primeres provatures en aquest sentit. No era res que s'assemblés en els xats que podem conèixer avui o que començàvem a tenir integrats a l'imaginari col·lectiu, però sí que és veritat que és una disciplina que ha esclatat els darrers 2-3 anys d'una manera massiva, d'una manera molt ràpida, sobretot en mans d'empreses privades, i crec que justament aquest fet, això de que fes molt de temps que això pogués existir, però que justament ara hi hagi hagut un seguit d'interessos que ho hagin activat, mos hauria de fer de manera moltes coses.
Perquè, clar, hem de distingir, i de fet la conferència ho fas, entre dades, que és el que els elements amb els quals fan feina aquestes intel·ligències artificials, i obres com a tal, no? Literatura o música o el que sigui, el format d'art que sigui. Això s'està utilitzant per part de les empreses tecnològiques, perquè, clar, generar dades no és escriure.
Clar, de cap manera, i aquest matís és important. Naturalment, jo com a escriptor dono molt de pes en el llenguatge, i això és un fet que avança la meva sensibilitat, naturalment, però també és vera que si ho miram des d'un punt de vista tècnic i fins i tot legal, la llei de propietat intel·lectual de l'Estat i també la majoria de lleis de l'àmbit internacional són molt clares a l'hora de definir què és una obra, què és l'autoria, és a dir, una obra és una creació, ve d'unes idees, aquestes idees venen, evidentment, d'una persona i tot rau damunt el pes de la decisió, del gust, de la imaginació d'aquesta persona. Per tant, quan les empreses tecnològiques diuen que alimenten o entrenen els seus sistemes en dades, quan són obres literàries, quan són textos que hem escrit persones amb una voluntat creativa, estan fent trampes, és a dir, estan fent passar moix per llebre, en certa manera, i etica, és a dir, rebaixen de qualque manera allò que hem escrit, que hem creat, que hem traduït. I, per tant, mantenir la diferència entre aquest paradigma, aquest llenguatge més humanístic i el llenguatge tècnic és important, fins i tot des d'un punt de vista legal.
Mm-hmm. De fet, escoltàvem aquest text recitat meravellosament per Maria Antònia Sales a l'inici d'aquesta entrevista. És un text que hem creat molt ràpidament. Jo, evidentment, no m'hi guanyo les garrobes amb això, però d'aquí hauria de ser aquest text, perquè aquí hi ha un gran debat, no? Jo li he donat unes instruccions a la intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial l'ha generat, però en base a una informació que de la qual s'ha alimentat aquesta xat, ja sap qui és Maria Antònia Oliver en aquest cas. Clar, hi ha un neguit precisament per aquest fet que mencionaves ara, no? D'alimentar la intel·ligència artificial amb obres que ja existeixen.
Sí, 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 i és un neguit compartit per autors d'arreu d'Europa i crec que de l'àmbit global. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa els darrers 2 anys, jo crec que només és comparable a les persones avui, per a les persones que vivim avui, a la irrupció d'internet. Mm-hmm. És a dir, segurament ha arribat per canviar moltes coses. És probable que tingui potencial a l'àmbit de la salut, de l'administració. És evident que la intel·ligència artificial pot millorar la vida de moltes persones, però igual que internet, que en els primers anys hi va haver repte de regular-lo, de fer que tot allò que és delicte, que és problemàtic a la vida real, diguéssim, a internet, també fos protegit, això, a l'àmbit de la intel·ligència artificial, també és necessari, és a dir, també s'ha de fer, i s'està fent. Uh-huh. I, per tant, hi ha un seguit de reptes en el pla de la propietat intel·lectual, del respecte pels drets dels autors, des d'un punt de vista econòmic, però també legal, que s'haurà d'adaptar i s'haurà de regular, d'establir en aquests usos de la intel·ligència artificial.
Clar, perquè quan una intel·ligència artificial s'entrena precisament amb aquests textos protegits pels drets d'autor, aquí hi ha una vulneració directa, no?, d'aquests drets, o ara encara és un buit legal, això?
No, és evident, i de fet informes recents del Parlament Europeu, per exemple, el passat dia 9 de març se va aprovar l'anomenat informe Voss d'un eurodiputat alemany, Axel Voss, on reconeixia justament això, que s'ha fet ús de manera massiva de textos protegits o subjectes a propietat intel·lectual, que aquest ús ha de ser remunerat i que els usos que s'han fet sense permís han de ser compensats. És a dir, els que se facin a partir d'ara amb permís dels autors, el dia que això arribi, han de ser senzillament remunerats, però els que ja s'han fet, per tant, sense coneixement dels autors que s'usarien, han de ser, de qualque manera, a més, indemnitzats. Mm-hmm. I, per tant, sí que hi ha un camí que apunta en això.
I això, clar, parlaves d'aquest estudi en concret, però es pot demostrar en la pràctica que una obra concreta ha estat utilitzada per entrenar un model?
Malauradament no. De cada vegada hi ha sistemes que s'afinen una miqueta més per detectar-ho, però no, o si més no, que jo sàpiga, no s'ha trobat una eina clara que sigui 100% fiable. Estic segur que hi som a prop, però ara mateix no és possible.
Clar. En aquesta conferència d'intel·ligència artificial generativa i drets d'autor mencionaves també el principi de ART, d'ART, que són sigles d'autorització, remuneració i transparència. Com s'estableixen i com es conjuguen aquests tres eixos?
Sí, aquest precepte ART va ser una gran pensada de la vicepresidenta de l'European Writers' Council, la Federació d'Associacions d'Escriptors d'Europa, na Maya Ben-Simon, i són tres idees molt senzilles que de fet, és l'acrònim d'autorització, remuneració i transparència. Són tres idees que són presents pràcticament a totes les lleis de propietat intel·lectual internacionals i són les tres idees que han de tenir sempre en compte quan parlem de, també d'intel·ligència artificial, però que són aplicables a quan anem a fer una fotocòpia, a si mai mos passàs pel cap fer pirateria o el que fos. L'autorització és evident. No publicaríem mai un llibre de qualcú, una cançó, sense demanar permís a la persona que l'ha creada. Per tant, sempre demanar permís per qualsevol ús que se faci. La remuneració també s'explica bastant tota sola, és a dir, qualsevol explotació, per dir-ho en termes legals, d'una obra subjecte a propietat intel·lectual ha de rebre un pagament, una remuneració, i de fet les lleis europees dels darrers anys suggereixen que aquesta remuneració ha de ser proporcionada i adequada, és a dir, millor si és amb un percentatge i si s'adequa en els beneficis que aquest ús ha donat. I la transparència, en els dos sentits, a més. En intel·ligència artificial se parla d'input i d'output. L'input és allò que se dona a la màquina, per entendre'ns, per alimentar-la o per entrenar-la, i l'output és aquest text que han llegit, interpretat per na Maria Antònia Sales, no? L'alimentació i el resultat. Idò, aquest principi ART el que demana la T de transparència és que les empreses d'intel·ligència artificial siguin transparents en les obres que han fet servir i que els textos que generen surtin etiquetats. És a dir, que sempre, quan parlam de textos, però també d'imatges, vídeos, etc., la ciutadania pugui veure, sigui conscient que allò és un producte generat o manipulat en IA i que no ha estat una creació humana.
Important tenir en compte aquests tres principis, autorització, remuneració i transparència, i recentment, des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, vareu fer una enquesta als vostres membres, escriptors i traductors. Els hi demanava una miqueta, feia una mica de barem, no?, dels usos que han fet d'aquest tipus d'eines, però també una miqueta, no sé si teniu el sentiment, el sentir de tots aquests membres de l'associació en relació amb aquestes noves tecnologies. No sé si hi ha incertesa, si hi ha esperança.
Jo crec que hi ha més incertesa i desconeixement que cap altra cosa. La intel·ligència artificial és una disciplina que mos ha arribat a tots a la vida més casolana de sobte, però en el mateix temps és una gran desconeguda. No sabem de quina manera mos pot afectar. En aquesta enquesta que vàrem fer a l'associació, un 72,9% dels autors que varen respondre se mostraven preocupats justament per la transparència, perquè deien que no tenien manera de saber si les seves obres havien estat usades sense permís per alimentar o entrenar intel·ligència artificial. I si mos fixam, per exemple, en l'afectació més directa, en termes econòmics, a l'ofici, només un 1% dels escriptors ha notat o afirma haver notat una disminució dels ingressos arran de la irrupció de la intel·ligència artificial, mentre que els traductors, perquè la nostra entitat representam tant escriptors com traductors, un 9,4% de traductors sí que ens han dit que han notat un canvi, que han notat o menys encàrrecs o una pràctica, que és una mala praxi claríssima, de determinades editorials enviant textos traduïts per intel·ligència artificial i en comptes de demanar una traducció humana, demanar a un traductor professional que ho revisi i, per tant, amb una tarifa molt més baixa i un resultat final molt més dolent.
Clar. I segurament molta més feina a posteriori pel traductor, perquè s'ha d'adaptar a un text que té unes característiques que segurament no són les pròpies, no? Tots sabem com detectar aquests tics de la intel·ligència artificial, i a vegades desfer-se'n deu ser per aventura més complicat que fer-ho amb un text d'una persona humana, vaja.
Totalment, sí, els pocs casos que mos han arribat d'aquestes anomenades post-edicions, en diuen algunes editorials, és que és molt més fàcil traduir de zero.
Clar.
Que no anar a cercar cada fórmula estranya, cada gir poc natural, d'on ve. I, per tant, és una pràctica que, si pensam en el millor per la literatura, en el millor pels llibres, per l'edició, en aquest àmbit creiem que on hi ha futur és en la humanitat.
Tant de bo sigui així, i de fet em volia centrar en aquesta part positiva, perquè has mencionat, Sebastià, alguns suggeriments en quant a sistema de remuneració justa. Això és possible? Creus que es podria implementar? Teniu algunes propostes ja fetes?
Sí, i tant. De fet, hem fet seguiment tant des de l'ELC com des de l'European Writers Council d'aquest informe VOS, que fins ara ha estat el text més propositiu, més avançat, diguéssim, a l'hora d'imaginar solucions, no? I, per exemple, per la compensació d'usos d'obres sense autorització, Axel VOS el que proposa és un pagament d'entre un 5 i un 7% dels beneficis que doni aquest ús. Per tant, si una empresa tecnològica agafa una obra nostra sense permís i guanya un milió d'euros, hem de fer aquest càlcul, un 5 o un 7%, i hauria d'arribar en els autors, no? Llavors, això és un camí que segurament és millorable, però ja és un camí proporcional, i el que sí que està a les beceroles és la remuneració normal. És a dir, més enllà de la compensació, la remuneració, es dia que se puguin autoritzar els usos, si qualque autor hi està disposat, és un repte. Però si ens guiem per aquesta idea de proporció i adequació, segurament anirem pel bon camí.
Per tant, un reglament en marxa, a veure cap on camina, i que sigui beneficiós, evidentment, pels creadors i les creadores d'aquest país. Si haguessis de definir una mesura urgent que poguéssim aplicar demà mateix, Sebastià, en benefici d'aquests drets d'autor, òbviament, quina seria?
Jo diria un aturar màquines, és a dir, literalment, aturem la màquina i regulem, reflexionem, etc. Però com que això no és possible, perquè ja hi és, la intel·ligència artificial ho ha inundat tot, crec que és molt interessant i prioritari que invertim en investigació, en el que dèiem abans, eines per detectar quins continguts han estat generats, enviar maneres de marcar els productes que s'IA genera, és a dir, segells, metadades, etc., maneres de marcar aquests textos. Crec que amb la intel·ligència artificial, que és un avenç tecnològic remarcable, han de venir altres avenços que mos ajudin a relacionar-nos amb ella d'una manera més ètica i respectuosa per tothom.
Clar, perquè seria fantàstic poder aturar màquines, però això, com deies, és impossible.
Sí.
Però hi ha un impacte clar en diversos sectors. Hi ha la part econòmica, hi ha la part ecològica, hi ha la part d'ús de les nostres dades personals, més enllà de com s'alimenten, no només amb obres, sinó amb les nostres, precisament això, senyes d'identitat, no?, aquestes màquines. Però parlant del sector literari, creus que en un futur, ja que ho tenim a damunt, ja que no ho podem aturar, pot ser una eina útil per crear?
Ho veig encara un poc en fora, la veritat. Crec que per crear en si, per el gest genuí de tenir una idea, de donar-li una volta, d'impulsar la imaginació, la intel·ligència artificial encara no és capaç d'ajudar-nos-hi. Sí que sabem que hi ha autors que estan fent servir intel·ligència artificial com una espècie d'assistent. És a dir, per treballar en estructures, per treballar en esquemes de, a partir de les obres que sí que estan escrivint de manera 100% humana, no? I genuïna. Llavors, això tal vegada podria ser un camí. Ara bé, crec que mos faríem trampes en el solitari i mos faríem una mala jugada, per no dir paraules més gruixades, si en comptes de fer que la intel·ligència artificial mos fes la feina més dura, fes la que és més plaent, que justament és escriure, descobrir, imaginar. Llavors, hem de veure què passarà. Ho hem de veure.
Veurem en un futur materials originals creats amb intel·ligència artificial, creus? Perquè, clar, això ja és xerrar de que pensin les intel·ligències artificials de manera autònoma, perquè si no, no poden, si no pensen, no poden crear per elles mateixes.
Clar, te refereixes a productes generats pel seu propi impuls.
Sí.
Ostres! Bueno, supos que sí, el que passa és que hi hauria d'haver sempre un primer impuls que fos qualcú que creàs aquesta intel·ligència i li digués a tu t'ha de fer ganes d'escriure. Llavors sempre hi hauria una persona a darrere, però sí, és una imatge curiosa, si més no.
Seria, sí, seria aquesta ciència-ficció que no sabem sí. Si arribarà mai aquesta intel·ligència artificial general que li diuen. Sí, quan sigui. Jo, en general, el to te l'he notat optimista en el futur dels drets d'autor, no?
Supos que no me'n queda d'altre. en què me dedic, fem feina per condicionar les lleis, l'aplicació del reglament del 2024, un codi de bones pràctiques en transparència que se negocia ara mateix a l'oficina d'IA de la Comissió Europea, i per tant és allò que deia Antonio Gramsci, pessimisme en s'intel·lecte i optimisme en s'acció. És a dir, no estem gaire bé, però farem com si hi estàssim i farem per estar-hi. Llavors m'ho mir des d'aquí.
És una bona perspectiva, una bona posició. Ja només em queda desitjar-te bona diada de Sant Jordi. Explica'm què tens previst, perquè a la vista tenim alguna novel·la teva. Sé que estaves fent molta feina, però no sé si...
Ara mateix estic fent feina en dos llibres diferents, en un llibre infantil, en gairebé juvenil, en aquella franja entre 8 i 12 anys, i un altre llibre molt per adults, però un d'ells segurament sortirà a finals d'aquest any, és infantil, i l'altre voldrà més temps de tovar i de madurar, però sí, a poc t'arribaran i arribaran 100% humans.
100% humans, això és, aquí és on hem d'apostar. Sigui com sigui, ja vendran a Sant Jordis, m'imagino, més compromesos a nivell personal, per tant, espero que puguis gaudir, tot i que, evidentment, vendrà feina com a president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana en aquesta diada de Sant Jordi.
I tant, serà un plaer. Molt bon Sant Jordi,
que
igualment.
Que vagi molt bé. Una ferrada, Sebastià Portell.
Una abraçada.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és actualitat.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
Història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Portura Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la Seu!
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara. Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xarxa experta.
La recerca d'avantguarda que es fa a casa nostra continua transformant-se en solucions amb impacte real. El BCC, el Barcelona Supercomputing Center, i la Universitat Politècnica de Catalunya han impulsat recentment la creació de Safe and Secure Technologies SL, una nova spin-off centrada en el disseny de xips per a aplicacions crítiques. Aquestes són totes aquelles en què un error pot tenir conseqüències greus tant a nivell humà com a nivell econòmic. En un context on sectors com l'automoció, les telecomunicacions o la gestió del trànsit depenen cada vegada més de sistemes autònoms i complexos, la necessitat de garantir la seguretat i la fiabilitat de la maquinària és clau. La proposta d'aquesta nova empresa combina més d'una dècada de recerca tecnològica amb els estàndards més exigents de seguretat funcional i ciberseguretat. A més, aquest projecte aposta per avançar cap a una sobirania tecnològica europea, reduint d'aquesta manera dependències de grans multinacionals i reforçant l'autonomia en sectors especialment sensibles. Tot plegat s'emmarca en un ecosistema d'innovació que connecta recerca, indústria i inversió amb l'objectiu de traslladar la tecnologia del laboratori al mercat real. Avui en volem parlar amb un dels seus protagonistes, Jaume Abella, és cofundador de l'empresa i investigador del BCC. Benvingut a Codi Beta, Jaume. Gràcies per atendre la nostra telefonada.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta, Jaume, com neix Safe and Secure Technologies, en quin moment veus clar que aquesta recerca científica que estàu fent es pot transformar en una empresa amb un impacte real?
Diria que en el moment que s'ha vist que realment es necessiten empreses, podem dir, nacionals. És a dir, empreses que puguin fer aquest tipus de tecnologia existeixen. El problema és que normalment són de fora de la Unió Europea. Llavors, amb tota la qüestió que tenim ara de seguretat, ciberseguretat i també temes de, per exemple, fins i tot de defensa, és crític el que hi hagi un control de principi a final de que el que es dissenya és exactament el que es vol.
La vostra tecnologia estrella s'anomena Safety Island. Ens podries explicar per al gran públic què és exactament i per què és útil, per què és rellevant?
Sí, la idea és que si tu vols fer, si realment en els sectors en els que ens enfoquem, cada cop el que es necessita és més rendiment. Llavors es necessiten processadors que tenen molt alt rendiment, però que el problema que tenen és que no et donen unes garanties estrictes de que funcionaran bé. Llavors, el que nosaltres proposem aquesta Safety Island és com posar una espècie de vigilant dins del xip que el que fa és assegurar-se que tot es comporti com estava planificat. És a dir, que nosaltres fem una anàlisi a priori del sistema, que tot es comporta bé, i després tenim aquesta Safety Island que vigila que efectivament tot es comporta bé. I si algú no es comporta bé, doncs pren les mesures que l'usuari hagi decidit per controlar-ho.
Ho dèiem a la introducció, parlant de sectors com l'automoció, el control aeri, sistemes d'emergències, que de cada vegada depenen més de sistemes autònoms, que són complexos. Sí. Hi ha risc, Jaume, real, de si aquests sistemes fallen, què passa?
El problema és això, que o sigui, aquests sistemes estan pensats perquè no fallin i almenys aquí podríem dir per la filosofia que està a Europa no es faran canvis en què això es canviï, no es posarà això en risc. El que passa és que arriba un moment que dius que cada cop necessiten més rendiment, per tant donar més funcionalitat, per tenir sistemes autònoms, i si no ets capaç de donar-ho amb garanties, hi haurà una aturada en quant a l'evolució tecnològica.
Posant un exemple concret, la vostra solució, el que proposeu des de la vostra empresa, com podia evitar una situació crítica o fins i tot salvar vides, parlant d'algun d'aquests sectors que mencionàvem?
Bueno, pues, per posar un exemple, si tu tens un sistema que està controlant, i potser és un exemple una mica xocant pels fets recents, però si tu tens un sistema que està controlant, per exemple, la xarxa ferroviària, tot el tema de senyalització i que no hi hagi, podem dir, que tots els trens vagin per on toca, etc., el que necessites és realment que hi hagi pues, algú que controli o sigui, que la tasca, per exemple, que està mirant que no hi hagi dos trens que vagin a parar a la mateixa via, si aquesta tasca, podríem dir, funciona massa tard, perquè, vés a saber, perquè tens qualsevol altra funció que estàs executant allà alhora, que comença a fer coses estranyes i fa que l'altre no pugui mirar a temps, que no hi ha un problema, el que podries tenir és que per quan ho mires ja has deixat passar el tren.
Ja.
Vale? Llavors, clar, dius, això seria un problema. Llavors, el que realment el que nosaltres fem és monitoritzar que això no pugui passar, i si passa, llavors prendre una mesura de seguretat que al final el que fa és dir, bueno, podria ser, per exemple, enviar un senyal perquè tots els trens es parin. Que dius que és una mica exagerat, però t'evites, podríem dir, el problema greu que seria que aquests trens xoquessin.
Llavors, això, quan expliqueu que detecta errors i s'atura abans de donar instruccions errònies, és aquest exemple que ens has contat ara mateix. En quin punt vos trobeu? Quin nivell de maduresa té aquesta tecnologia, aquests xips ara mateix? Està preparada ja per sortir en el mercat, a un entorn real?
No. Vull dir, aquests són uns projectes que sempre van a un termini llarg. El disseny d'un xip tranquil·lament en vas de 3 a 5 anys. És la realitat que hi ha en aquest món. Des que es té un disseny, es fa tota la verificació i es arriba tot el que és el procés de fabricar físicament i tastar ja que el xip que has fabricat funciona correctament en entorns a lo millor que tenen temperatures molt altes o qualsevol cosa, podríem dir, o vibracions o el que sigui.
De fet, estàu en cerca d'inversors, pot ser?
Sí, correcte.
Quin perfil estàu cercant?
Bàsicament és gent que entengui quin és l'entorn. L'entorn, el mercat, podríem dir, on nosaltres hem d'operar.
Sí,
estem
perquè
en converses, però sí, vull dir, són bàsicament confidencials. Tota aquesta part és molt sensible i no te'n podria parlar.
No, cap problema. Vos centrau, i ara ho deies, en el disseny de xips, que vos pot dur bastant de temps, mencionaves un grapat d'anys. No sé si ja pensau dins d'aquest projecte, si preveus, feis una previsió de possible fabricació també d'aquests xips.
A veure, vull dir, en algun moment donat s'hauran de fabricar, evidentment. Vull dir, han d'existir aquests xips físicament. Llavors, vull dir, de moment sí que som conscients que dins d'Europa hi ha fàbriques que podrien fer aquests xips.
I ara que dius això de dins d'Europa, és important parlar del que mencionàvem, de sobirania tecnològica europea. Sovint parlem d'aquest concepte, però precisament aquest projecte, aquesta idea, aquesta nova empresa, té incidència, no?, una mica en aquest fet?
Sí, de fet, és un pilar fonamental pel qual l'hem creat l'empresa, perquè hi ha aquesta necessitat.
Perquè Europa pot competir realment en aquest sector tecnològic davant de grans gegants globals, grans multinacionals, que tots i totes segurament coneixem i ens venen al cap?
Sí, o sigui, Europa precisament és una part que no és molt coneguda pel gran públic, però tot el que són aquests sistemes crítics o sistemes, podríem dir, encastats, els que puguis tenir en cotxes, avions, fins i tot la nevera, l'ascensor, tot aquest tipus de tecnologia que no és la que fem servir, podríem dir, a casa, la que no fem servir, podríem dir, per això, l'ordinador on treballes, no, però per tota aquesta altra part, que de fet és la major part del mercat, Europa és molt potent. Lògicament hi ha amenaces de la resta del món, però Europa encara és molt potent.
Per tant, preveus que podria tenir un impacte en l'economia, tant estatal com europeu?
No és un mercat al que nosaltres apuntem excessivament gran. El que passa que és un mercat particularment crític. Vale? O sigui, no serà un volum gegant d'operacions, però sí que és un sector clau que realment, si tot va bé, serà un sector molt estable. El fet de dir, bueno, saps que proveeixes a sectors que tenen unes necessitats més o menys constants i i és això, avui tindríem aquesta capacitat.
Un sector important, controlar, no dependre d'agents externs en aquestes qüestions, és una passa que ens determina segurament el nostre futur. Safe and Secure Technologies fa feina en aquesta línia i, de fet, i tornant una miqueta a qüestions tècniques, ho feis amb el que s'anomena risc/B-, que vendria a ser un programari obert, no? Explica'ns una miqueta en què consisteix i per què feis aquesta aposta per un programari obert respecte d'altres sistemes.
Sí, o sigui, i ara la majoria de sistemes funcionen, podem dir, amb tecnologia que es diu d'ARM,
sí,
que és una empresa, o la, podem dir la tecnologia que fan servir Intel i AMD. El que passa és que, podem dir, per fer servir aquests llenguatges, has de pagar una llicència. I com podríem dir, com són o americanes o japoneses o asiàtiques, en general el que et trobes és que sempre hi hauria un risc en què et deneguessin la llicència o et deneguessin, podríem dir, poder-ho fer servir per determinats sectors. Imagina't que diuen, no et deixo fer servir això, doncs per tot el tema que sigui ciberseguretat. Clar, això seria un problema. Llavors la gràcia és que RISC-V...
No és B-5.
Sí. Està concebut com obert, és a dir, no és propietari, ningú té el control, ningú et pot impedir que tu dissenyis xips basats en aquest llenguatge.
Per tant, una altra manera, no?, de definir i marcar aquest projecte. I has mencionat també això de la ciberseguretat. Com ho garantiu? I ja acabam, si et sembla, amb aquesta pregunta. Com garantiu això, la seguretat funcional i la ciberseguretat, o com preveus fer-ho, perquè, evidentment, això està en procés, en un xip com aquest d'alt rendiment?
Aquí, precisament, és la Safety Island, que d'alguna manera serà la Safety i Security Island. És a dir, és tenir un component que al final és molt senzill, però que llavors es pot realment fer tota la verificació i posar-li, podríem dir, totes les proteccions necessàries per fer-lo pràcticament invulnerable. I aquest és el que, podríem dir, quan tens aquesta base segura, és el que fa que, podríem dir, tinguis tot el xip invulnerable, perquè tens, podríem dir, que el vigilant està protegit, està protegit de, podem dir, per disseny.
No sé si preveus fer col·laboracions amb altres empreses, amb altres institucions, parlant del BCC, d'un spin-off, d'una empresa dependent d'aquest Barcelona Supercomputing Center, però sent investigadors, no sé si vos penseu de connectar la vostra feina amb altres institucions científiques, amb altres universitats fins i tot.
En aquest punt és una qüestió complicada. Ja et dic, ara estem en un punt on la tecnologia principal sobre la que haurem de construir la tenim, i ara el principal objectiu és aconseguir els inversors i anar a buscar un primer producte. Un primer producte que, ja et dic, que no tindrà unes grans revolucions en quant a tecnologia, però que sigui una primera, podríem dir, unitat operativa i que compleixi totes aquestes qüestions de fabricat a Europa, amb tecnologia, podríem dir, controlada de principi a final per Europa. I després, a partir d'aquí, potser sí que apareixen oportunitats per col·laborar amb altres entitats quan vulguem ampliar alguna funcionalitat.
Jaume Abella, que vagi molt bé aquest trajecte que tot just començau, cofundador de l'empresa Safe and Secure Technologies i investigador del BCC. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu. El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui fem una mirada enrere fins al 15 d'abril del 1452, data de naixement de Leonardo da Vinci, un dels grans genis del Renaixement, artista, inventor, científic i pensador, que va encarnar com pocs la fusió entre l'art i el coneixement, en el que es coneix precisament com aquest terme home del Renaixement. El seu impacte en el pensament es fonamenta en una idea clau. El coneixement neix de l'experiència directa i de l'observació de la natura. Leonardo desconfiava de les autoritats tradicionals i preferia estudiar el món a la seva pròpia manera, amb els seus ulls, anticipant així una actitud empírica que seria després central en la ciència moderna. Els seus quaderns, de fet, mostren una ment que connecta diferents disciplines i cerca patrons universals en el món que l'envolta, en la realitat. Aquesta manera de procedir, basada en la relació entre la teoria i la pràctica, el va convertir en un precursor precisament d'aquest mètode científic, tot i que mai no va arribar a sistematitzar-lo com sí que es faria més endavant. En la cultura de la ciència, Da Vinci representa una figura de transició entre aquell saber medieval i una nova mentalitat científica del Renaixement. Les seves investigacions, tot i que sovint no publicades en vida, reflecteixen aquesta voluntat d'entendre les lleis de la natura a través de la mesura, la proporció i l'experimentació. La seva influència, ja ho sabeu, es percep en la manera moderna d'entendre la ciència com una activitat creativa, interdisciplinària i profundament arrelada en l'observació del món. Amb aquesta efemèride posant punt al programa d'avui, Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.